Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side.
De seguida parlem del sentit de la vida. Des d'un punt de vista assequible, no acabarem la tarda molt mal de cap. Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda. I amb el Xavier Guix, que ja el tenim aquí. Ja estàvem comentant a micròfon tancat un dels temes dels que parlarem aquesta tarda, que és sobre la planificació i aplicat a les vacances, si sou dels que us deixeu portar, perquè són vacances i no cal pensar en res més, o les teniu planificades, no podeu viure en la buidor de no saber què fareu. Demà, si sou a Barcelona o aneu a visitar una ciutat de fora a l'estranger, hi heu de saber els monuments, els horaris, els restaurants, els hotels, les cafeteries, tot. I, en canvi, hi ha altra gent que no, que li és igual, que va allà i ho prova i a veure què es troba. D'aquestes dues actituds, n'hi ha una de bona o una de dolenta, Xavier?
No, això... Són graus de la mateixa cosa, és a dir, tant que quan sempre que plantegem una polaritat d'aquestes, allò, o això o allò, anem malament. Sempre hem de dir això i allò. Hi ha coses que les hem de planificar i coses que no cal que les planifiquem. Aleshores, un viatge pot tenir les dues parts. Hi ha una part necessàriament planificada, per tant, si dius, home, ens volem anar a menjar aquella pizza a la Chicha Bomba, que és la plaça Navona de Roma, i vull anar allà a la Chicha Bomba. Pues clar, si no ho planifico un temps, sabem que allà és un lloc que sempre està ple, doncs malament rai. Per tant, si vols això, ho hauràs de planificar.
Però un altre et dirà, potser no serà la Chicha Bomba, però serà...
La Pentolaccia.
La del costat, mira, no serà tan bona, però mira, ja ens hi trobarem.
D'acord, i aleshores aquí es tracta de la flexibilitat de les dues parts. I aleshores fixa que en aquest punt, Marc, es produeix un fet curiós. I és que amb dos extrems es toquen. Per tant, els dos extrems ens expliquen que en realitat és el mateix. Perquè fixa't, el que ho tenia tot programat... es troba al final, que potser es troba al local tancat. I l'altra persona... que anava
a la
babalà d'aquí allà, també es troba amb el local tancat. És a dir que, al final, és una qüestió de flexibilitat mental. La planificació no està en si ho he dissenyat més o menys, sinó en l'actitud que jo tinc davant de les
coses. Però no és dolent o perillós aquella persona, que aquells companys de feina que tots tenim, que són planificadors de dilluns i divendres, i que resulta que arriba el cap de setmana i també ho són, que tindries ganes de dir-los, escolta, disfruta de la vida, guarda l'agenda,
sí,
tanca el mòbil, sí, perda't per on sigui.
Sí.
Hi ha por al buit.
Home, si anem a l'extrem de tot, potser sí. Si ho estirem molt, si ho estirem molt. Jo crec que les persones el que haurien de mesurar és senzillament el fet de que els caràcters de cadascú en això ens mouen molt, no? I hi ha persones que realment, doncs, si no tenen la sensació d'una certa seguretat, de que ho tenen tot una mica controlat, una mica, que pot ser bastant, doncs no són felices. Ara, n'hi ha dintre d'aquest grup que es fan infelices. Llavors aquestes són les que són maximitzadores, que són les que se'n van als extrems. És que si no anem a la Chicha Bomba, no seré feliç. Llavors arribem allà, està
ara
tancat...
Ara amb la frase a apuntar,
La faré apuntar. Es menja molt bé, per cert.
Doncs,
clar, arribes allà i llavors què passa? No,
un
està tancat, un disgust.
Un drama.
I tota
la vida t'ho recordaran.
Sí, és veritat. Però què fa aquest? Allò de dir, com tu has dit, bé, anem la del costat. No, agafarà la guia i dirà, quina és la segona més bona de tota d'allò? I aleshores ens aniríem a buscar l'altra, que és, per cert, una pizzeria de monges, que es diu La Monja, que és boníssima, i també està sempre ple.
Hosti, tens opcions per tot, això vol dir que ja t'has trobat.
Vol dir que ho ha mirat.
I tinc traça. Aleshores, aquests llocs et pots trobar que si vas sempre de maximitzador, demanant el tope, i que tot estigui a tope, i que tot estigui controlat, i que tot... És a dir, aquesta actitud és l'actitud desafiant de la vida, perquè t'emportaràs cada hòstia, és a dir, t'emportaràs cada mal trago, perquè són excessives expectatives, i és una actitud d'espera. Espero que estigui allò, espero que tot vagi bé, espero que el gas estigui tancat, espero que haguem tancat la porta, espero que ens surti l'avió, espero que no hi hagi overbooking, espero. És un esperar, que és un desesperar. esperar.
Va, 902477 900 902477 900 902477 Us estem preguntant, vosaltres què feu per vacances? Les planifiqueu molt o improviseu sobre la marxa?
A mi em passa una cosa terrible.
Sí, perquè sempre...
És ultratumba, perquè sempre que vaig de vacances ho planifiqui o no, acaba havent-hi un assassinat.
Ja té raó, ja té raó, senyora Fletcher.
I ningú vol venir amb mi.
Lògic.
Això també passa, eh?
Ens truca el Raimon. Raimon, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Raimon, què tal? Des d'on ens truques?
Des de Palamós.
Molt bé, què fas? Planifiques o improvises?
Bueno, jo m'he sentit una miqueta confós amb tot el que heu dit, perquè, bueno, entre totes les recomanacions que semblava TripAdvisor, sobre Roma, a veure, el tema aquest, jo soc de planificar moltíssim, però fins al punt de dir, escolta, m'haig d'anar a aquest restaurant, haig de reservar, i si no puc reservar a través d'internet, doncs envio un mail, després truco i tot plegat. Ara, quan queda mitja hora per anar a aquest lloc, canvio de pla. Oh. I em ve de gust anar a un altre lloc. No sé això, el psicòleg què em diria.
Però quin sentit però... té això?
Home, Raimon, però ens has deixat molt descol·locats. És a dir, tu fas una inversió de temps...
Jo descol·locat, escolta.
Però no les avises i queda la mesa reservada i se queda ahí de plantó?
Sí, sí que les llamo. Sí, ah. Les llamo i lo que haga falta, però bueno... Que però
a veure si ho entès bé. Tu tens molta il·lusió per anar a un lloc, però quan és el moment, no.
Parlàvem de Roma, no?
Sí.
Parlàvem de Roma. Bueno, doncs allà hi ha un lloc de pasta molt bo que es diu La Tonino, que també l'has d'apuntar, Marc.
Sí.
Doncs allà tu has de fer moltíssima cua. Jo vaig anar a Roma i portava desitjant el La Tonino tota la vida, d'acord? ¿Vale?
Sí.
Quan vaig arribar, estava allà fent cua, mitja hora de cua, se'm passen les ganes.
Va, home, va, va, home, va, va, però ja hi eres, ja hi eres.
Ah, però m'havia d'esperar. O jo què sé, o tenia un plan durant molt i molt de temps. Ostres, faré això, sí o sí, aquell cap de setmana, superplanejat, pam, canvi de pla. I al final, res, 20 minuts abans, què fem, no? I fins i tot amics meus em diuen, home, Raimon, és que tu sempre planifiques, perquè clar, nosaltres no planifiquem, i després a l'hora de veritat ens canvies el pla. Bueno, ens hem de tenir una miqueta d'activitat en la vida, també, no?
Però con las parejas también hacen lo mismo, una cita después, mira, ves ahí otra chorba y te vas.
És que no cal que contestis, Raimon. Bueno, en tot cas, però tu el segon pla també el tens preparat.
Sí, sempre tinc 3 o 4, sí, la veritat.
Hòstia, noi.
Per exemple, tinc el de Tonino, Suplizio, bueno, diversos llocs, escolta'm.
Bueno, i l'última pregunta, i acaba l'interrogatori. A la vida professional ets igual o no? O és això només per vacances?
Bueno, t'haig de dir que en la vida professional a vegades he fet alguna entrevista només per dir, bueno, a veure si realment m'agafarien o no, i al final m'he quedat on realment estava.
O sigui, ho has fet per provar?
Per provar, sí.
Era un sobradet, una mica, eh?
Ja, queda molt prepotent, segurament, però bueno, us puc assegurar que és així, eh?
Molt bé.
I si et truquen i et diuen t'hem agafat, dius no, mira, és que ara ja no m'interessa.
Ara fa mitja hora que ja no m'interessa.
Al final, però vosaltres, clar, no sé, molts oients hi deuen trobar, ostres, com està el mercat laboral, com està, i a mi m'agafa aquella angoixa de tenir-ho tot planejat, ostres, i si em fan fora... Tenir allò de dir, escolta'm, tenir la segona, com es diu això? La segona opció.
Sí, el plan B. Bueno, Raimon, escolta'm, ens hem quedat amb aquesta idea. Gràcies per trucar-nos. Ara ja pots planificar el cap de setmana. Acabada la trucada i ja pots anar a les teves coses.
A veure si canvio.
Canvia el telèfon també dins dels plans, que també fa el tonto. Apa, Raimon, gràcies. Bona tarda.
És curiós, perquè ja veieu que hi ha de tot, eh?
I tant.
Home, però aquest cas és extrem, eh?
No. És que algunes persones estan entrenades, i jo parlo d'entreno perquè entenguem que és com hem acostumat a la nostra ment. I per tant, ens hem entrenat a moltes coses, eh? I per tant, tenim hàbits que ja els tenim entrenadíssims. Llavors, ell està entrenat, perquè ens explica, a fer el que vol. I el que en aquell moment li ve de gust. I llavors, si ara li ve de gust planifica, i està amb la il·lusió de la planificació. Si a última hora decideix canviar-ho, doncs ho canvia, perquè fa el que vol. Per tant, hi ha persones que ja s'entrenen a fer la vida el que els ve de gust.
I això que has dit és interessant, perquè de vegades potser la il·lusió de planificar és millor que el resultat final.
Exacte.
És millor, que potser li fa gràcia és anar remenant guies
clar,
i coses.
Perquè mentre tu imagines no estàs en la situació. Però quan estàs en la situació, què passa?
Ja has explicat.
S'avorreix de fer la cua.
Exacte, ja es desespera. Ja. Per tant, el qui es desespera? Aquell que està acostumat a anar a la seva i que vol les coses ja i les vol d'aquesta manera i les vol així. No pot ser. Vinga, canviamos. I ja està. És una manera de funcionar. Ara, evidentment, costa després conviure amb aquestes persones, eh? Vull dir que aquí suposo
sí,
que...
Sí, habitacions ja, separades i hotels que, separats, també.
Ja esperem que deu tenir
el per un cantó i els amics per un altre.
Deu tenir una persona al costat que probablement, doncs, és molt flexible.
Paciència com Sant Job.
Ah, això mateix. Va, que ens truca la Mònica. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Mònica?
Des de Calonja.
Molt bé. Planifiques o et deixes portar?
My type and my type.
A veure, explica'ns el teu cas.
Doncs, jo amb la meva parella, quan estem sols, normalment no planifiquem. Simplement, doncs, diem, va, què fem avui? Doncs, no sé, ens ve de gust agafar la moto, com, per exemple, ara, que hem sortit de treballar i tothom va cap a la Costa Brava i nosaltres no tenim ganes de veure tants guiris i coses d'aquestes, i sí, agafem la moto i ens anem on ens vingui de gust. I sense preveure res, anem tirant. Potser arribarem a França, com potser no, potser arribem a l'Estartit i tornem cap a casa.
I com sabeu que us canseu? Tu piques a l'esquena de darrere, vas de paquet i dius, parem aquí, o com es decideix quan es para la moto?
Bueno, perquè... Sí, més que res, si tens ganes de fumar, li fas un copet a l'esquena o amb els auriculars interns, doncs ens anem intus comunicant i dient, què, com ho portes? Estàs cansat? Vols tirar les cames d'una estona?
Molt bé. Explicat així, ets, diguem-ne, improvisadora de manual, però dius que tens una altra part, també.
Exacte, perquè tenim tres criatures, i llavors, clar, el tema vacances, doncs sí que ens agrada tenir-lo una mica planificat, perquè, clar, tenen unes edats una mica complicades, 10, 11 i 7, i llavors sí que anem a llocs molt concrets, i ja anem amb una reserva feta, i a part perquè el petit també és celíac i sempre hem de buscar uns llocs especials, no?, per ell, però per la més...
Llavors, podíem...
Ah,
vaig a fer una mica de psicòleg, eh? Podíem deduir que pel tema de les criatures, bueno, les criatures obliguen a una planificació, però que si
exacte,
fos per tu, a la moto,
si per nosaltres,
i endavant.
Exacte, sí.
Molt bé, home, obliguen els
obliguen
adults, obliguen els adults. Perquè ells viuen en un temps completament sincrònic.
Clar.
Ells viuen amb la vida tal com és. Aleshores, aquí, el cas d'aquest que estem veient, ens explica molt bé els tres mites del temps, no? Hi ha gent que està, potser, molt en el temps lineal, que són els programadors. Per què? Una cosa rere l'altra, una cosa rere l'altra, i, a més, un dia naixem, un dia ens morirem, i entre aquest néixer i morir, ho hem de fer tot. Per tant, com més ho tinguem planificat, millor. Això és el temps lineal, i hi ha persones que viuen aquest temps. Després, les persones que viuen en el temps circular, que són aquelles persones que sempre estan tornant un altre cop. Tornem allà on vam anar, que ens va agradar tant. Tornem un altre cop. I llavors és com una repetició contínua de la mateixa jugada, perquè són felices retornant a fer coses.
Són rutinaris. Tant
deixen la rutina. Deixen la rutina. I, finalment, hi ha el temps sincrònic, o aquest temps que és el temps de no vivim comptant el temps, sinó vivim segons les coses que van passant.
Que és el cas de la Mònica.
I és el cas de la Mònica. Aleshores, què va passant? Que tenim ganes de fumar? Parem i fumem. Que tenim gana? Parem i mengem. Sí. És a dir, però no anem programats de menjar a tal hora.
Que hem tingut unes criatures? Doncs manen elles.
Manen elles. I aleshores, a l'estiu, normalment a l'estiu, a la vacances, perquè aquests dies que la gent se'n va de vacances, la majoria de la gent viurà, tret d'aquests que ho tenen tan planificat, perquè han de fer viatges concertats, la majoria viurà en un temps absolutament sincrònic, que és, no hi ha hores. Quan tinguin gana, menjarem. I quan anem a dormir, quan tinguem son. I quan ens llevem, quan es fa de dia. I quan ens anem a dormir, pues, quan se'n va el sol. És a dir, és planificar la vida segons van passant les coses, no? I això es manté en algunes tribus encara, encara es poden trobar tribus aquí que viuen així, que viuen segons el temps. Perdó, segons les circumstàncies. Un amic meu se'n va anar a Tanzània i se'n va a veure els goril·les, i quan arriba amb tota la família al matí, ben d'hora al matí, per agafar l'autobús que els portava fins allà, i compra els bitllets, i quan té els bitllets diu, a quina hora surt l'autobús? Resposta, quan estigui ple.
Terrible. I quan per un planificador és terrible.
I quan estarà ple, això? Quan estigui ple, i no van marxar fins a les 4 de la tarda, perquè van anar esperant que es anés omplint, i quan va estar ple, van marxar. Doncs funcionen així. Clar, aquí a Occident això és impensable. Per tant, les persones vivim en aquests temps, i en aquests temps ens van determinar molt la forma en què també ens prenem les coses i vivim les coses.
Mònica, quan els nanos siguin grans, escolta'm, ells la seva moto, vosaltres la vostra, i seràs, diguem-ne, plenament autosuficient de fer el que vulguis, no?
I tant, clar que sí.
Molt bé, doncs a continuar així. Una abraçada, Mònica, gràcies.
Vinga.
Adéu, bona tarda. 902-47-700. Ens truca el Jordi. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On para, Jordi?
Jo, a Premià de Dalt.
Molt bé. En quina categoria estàs?
Jo estic a la categoria d'organitzadors.
Ostres, ens estan trucant molts organitzats, eh? Hi ha poca gent... no sé què...
Improvisi.
Improvisi. A veure, Jordi, fins a quin grau?
Sí. Podríem dir que un grau bastant alt. Perquè, mira, us explico una cosa que em va passar. Que tenia planejat un viatge a Itàlia, a la meva família. I jo ja, des d'un any abans, ja estava començant a mirar de tot... Saps? Mirant de...
Un any, eh?
Un any, sí. I, no sé, és superimprovisat. De fet, vaig sonar tan així organitzador que volia mirar el temps que faria d'aquí un any, saps? I, no sé.
Difícil, però bueno, escolta'm, cadascú té el seu.
Sí, sí, però mira, era exacte. Llavors, òbviament, a l'any ja vaig anar a Itàlia i tal, no? Però, sí, sí.
Però
va anar tot com tu havies planificat o no? O després tanta planificació i després vas veure que hi havia moltes coses que no podies
clar,
fer?
Clar, el problema de començar a planificar un any abans és que no saps què pot passar en aquell any, saps? És a dir, no sé si m'explico.
Sí,
sí, que t'expliques, sí. Que bueno, es van desmuntant les peces, no, vols dir?
Sí, exacte, per exemple...
Comprem dos bitllets,
sí.
Al final és un...
Sí, bueno, sí, coses que no es poden planificar. Aquest és el problema. I sí, n'has tret alguna lliçó d'això, Jordi, o tu continues amb les vacances d'allà de 2018?
No, ara... No. D'augment, del 2018 no tinc res. Òbviament. No, però jo va ser un any dient, no sé, que era... No sé, que ho vaig prendre molt seriosament, entre cometes, no? Però sí, sí. Ho vaig prendre molt al fill de la boia, això d'anar...
De planificar.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Jordi, gràcies per trucar-nos.
Molt bé, a vosaltres.
Ja, fins una altra.
Que a mi això de lo viatge organitzat i tot lo que deia que tu vienes, a mi això no m'agrada perquè m'entra me claustrofòbia. A mi lo que m'agrada és deixar-me portar, però sin pressió.
Vostè, el loco,
eh? A l'aire, eh? Per això, ara per l'estiu he contratat un crucero que te porta a todos los puestos y no cal planificar ni organizar ni res. Tu te vas al teu aire. Tinc aquí el folleto, mira. Itinerario del crucero Brisas del Mediterráneo. Crucero de 8 días, salida desde el puerto de Barcelona y visita guiada a Nápoles, Pompeya, Civitavecchia,
sí.
Roma, Livorno, Florencia, Pisa, Niza, Francia...
Però això està planificat, que no ho veu, que no ho entén.
I desembarquen el puerto de Barcelona. Todos los guías serán autóctonos y...
Però això tot planificat.
Hasta las 6 de la tarde para subir en el barco.
Però què té això de
que tu vas al teu aire, tu te pujas al barco...
No, al teu aire no, al teu aire no.
Sí, perquè a mi ningú no m'obliga... Jo te porto la meva pulsareta, a mi ningú m'obliga a beure una tequila o a beure un zumo de piña.
Ah, i a més vol dir que vostè es quedarà dalt al vaixell mentre la gent va, per exemple...
No, que està per algo se paga. Guía, ¿no? Para
llavors ha d'anar a les hores que li diuen.
I després a les 6 de la tarda tenen que quedar en un punt, perquè si no... Pues
és improvisat perquè va amb guia.
Porque lo que no puedes hacer es anar a un puesto sense conèixer. Es que això es como salir en el coche sense el GPS y posarte ahí en Detroit.
Molt bé, ha quedat claríssim.
¿Tú te conèixer Detroit?
No.
Pues,
Roser, bona tarda.
Hola,
què? Improvises o no?
Improviso i ens deixem portar bastant, també.
Però això no és compatible. Com ho podeu fer compatible,
sí,
això?
Sí, que és compatible. A veure, et marques una ruta, uns dies planejats, aquest dia anirem a tal lloc, aquest dia anirem a tal altre, però pel camí sempre pots desviar-te una micona.
Però és una improvisació...
Una mica guiada, però a veure, que sigui planejat no vol dir que no et pugui sortir una micona del guió, també. O sigui, si avui no fa el dia que teníem planejat, per exemple, per anar a la platja, doncs deixes la platja per demà i fas el que havies planejat per l'endemà.
Ets una planificadora encoberta, Roser. Ets planificadora encoberta. Perquè tens un marge de llibertat, però tampoc molt gran.
Però clar, també viatgem amb dos nens.
Ara.
Llavors, has de tindre tot una mica planificat, però sense tancar-te al 100%.
I si no tinguessis els nens, series igual?
Segurament sí.
Sí, eh?
Segurament sí.
I això que fa algú, molt admirable, però també molt extrem, d'anar a l'aeroport i el que surti, tu series capaç de fer-ho?
És el que faig jo?
Amb els dos nens, no. Sola, sí.
On sigui, eh? On et surti.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Roser, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Ha quedat claríssim. Bona tarda.
Bona setmana.
Bona tarda, igualment. Escolta'm, doncs... bona setmana santa,
gràcies.
No? Igualment, tothom.
Gràcies.
Doncs de seguida posarem el nas dins el sentit de la vida o la vida sentida amb el Xavier Guix, perquè un dels temes que tracta és el que hem explicat, bueno, el que acabem d'explicar, però n'hi han molts més i potser serem capaços de trobar el sentit de la vida amb aquest
llibre. No cal, no és necessari. És a dir, avui comença les vacances i res pitjor que sortir de vacances plantejant-se i quin sentit té la vida? Jo crec que quan les coses van bé, un no s'ha de fer preguntes massa transcendents, no fos cas que s'espatllés el cap de setmana, i guardar les preguntes pels moments que convenen. I ja hi ha moments que convé. Però fixa que el que explico en el llibre, ja en parlarem, és que justament aquesta pregunta no ens la fem quan comencem vacances, ens la fem quan s'espatllen les vacances, quan se'ns espatlla tota la vida. I tot això per què? Per què?
Però realment, és, o sigui, per ser feliç, pregunto, és imprescindible fer-te aquesta reflexió de quin sentit té la meva vida, o pots... Tu pots anar vivint i estar ben content sense fer-te aquestes grans reflexions.
No, és que el sentit de la vida no és quelcom que tu has de reflexionar.
Ah, però hi ha gent que sí que es fa aquestes preguntes.
Sí,
quin sentit té la meva vida quan hi ha crisis i coses d'aquestes?
Sí, sí. Home, i està molt bé preguntar-t'ho, perquè justament aquestes trasbalsaments són els que et porten a que vagis allò entreteixint el sentit de la teva pròpia vida. Ara, allò que et dona més sentit a la vida, allò que diria més el teu sentit, per no dir un sentit general, que jo no sé si hi ha alguna cosa que podem dir, aquest és el sentit per tothom, perquè podria dir que és quelcom que tots estem d'acord i que està ordenat de tal manera que tots diem, sí, això és el sentit de la vida i això no existeix. Però sí que és important entendre que el sentit a la vida és quelcom que et trobes, no quelcom que busques.
Mira, ho deixem aquí. És un bon titular. De seguida tornem.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Doncs mireu, discutint a micro tancat d'un tema tan senzill com el sentit de la vida. I això ho arreglarem res en 20 minuts, amb el Xavier Guix.
Bueno, quin problema hi ha?
Vostè, quin és el motor que el fa llevar cada dia? Què el fa llevar cada dia?
El Barça.
Quina il·lusió.
No, quan veus que és de dia, doncs dius, mira, calla, em llevo.
Però psicològicament, què li il·lusiona vostè al matí quan es lleva?
Doncs, has de córrer cap al vàter, de fer pipí. Aquesta és la primera...
Però això és una necessitat, després, no és una il·lusió.
No, i després esmorzar. Perquè el primer és esmorzar. Que això ja ho tens fet. Si esmorzes, ja ho tens fet.
I després?
Després anar a buscar el diari, com deia, el Mundo Deportivo.
Dutxar-se, no?
No. Això hi ha un dia a la setmana.
No hem escollit el millor exemple. Estem parlant amb el Xavier Guix, que és psicòleg i escriptor, repassant el sentido de la vida o la vida sentida. Es preguntàvem abans com sou vosaltres aplicat a les vacances, si planifiqueu, si improviseu. I extrapolant-ho a altres temes, per exemple, ara que li preguntava al senyor Marcelí, també dius en el llibre que és un problema viure amb la intenció d'apurar-ho tot al màxim, perquè això no ens perquè no ens agrada renunciar a res, no? Ara que parlàvem, de la pizzeria, de si havíem d'agafar la moto i anar a tot arreu... En quin punt ens deixa això?
Home, molt desconcertats, perquè clar, vivim en una societat que jo li dic del rendiment, no només jo, però vaja, jo sóc dels que hi afegeixo això... m'hi afegeixo a la idea de que vivim en un món de rendiment, de màxim rendiment, no? I aleshores, en la cultura del rendiment, jo haig de rendir molt, perquè em demanen que rendeixi per tot arreu, però això també em fica en el forat d'esperar que tot em rendeixi. Per tant, tot el que jo faig també m'ha de donar molt de rendiment. Llavors, haig d'anar tot a tope. Tot ha de ser tope, tot ha de ser fantàstic, tot ha de ser genial.
Incloses les vacances.
Tot, exactament tot, no? Perquè si no, no val la pena. Si no, perquè m'he gastat els calés. Si no, perquè rendeixo tant. Aleshores, busquem com una mena de compensació al nostre propi rendiment. Això, enmig d'una societat accelerada i que viu de tants estímuls, és insufrible voler respondre a tots els estímuls. Però clar, te'ls trobes cada dia al davant. És a dir, te'n lleves i és que estàs a la lavabo i ja comences a sentir campanyes i promocions per aquí.
Però llavors com baixem d'aquest tren? Perquè és que hi vivim.
No, és que la gent creu que no pot baixar-hi.
Però podem.
Oi tant.
Però la feina no, Xavier. A la feina t'exigeixen un rendiment, o si no, al carrer.
D'acord, però l'actitud amb la que tu vius, això no ho pot decidir ningú per tu. i que tu decideixis viure atropelladament, i sobretot els que ens dediquem a aquest ofici dels psicòlegs, que sabem que el tema de l'ansietat fonamentalment, que seria els dos tipus de resposta de la gent davant de les situacions estressants solen ser o ansietat o depressió. L'ansietat és el que ho vol resoldre tot, no? Si tenim goteres, hem de resoldre-ho, hem de tapar-ho, correm-hi, correm-hi tots. I l'altre, en canvi, és, ai, quina merda, ja què farem, no podem fer res... Bueno, són les dues grans postures històriques que tenim, no? Per fer-ho l'engròs.
Sí, bueno, sí. És que qui no adoba la gotera ha d'adobar la casa entera.
Ja, exacte. Aleshores, què passa? Els ansiosos, sobretot, que són els que estan més en aquest perfil que jo en dic de hàmster, no? La idea del hàmster, la metàfora d'aquesta del hàmster que rodi, 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 i dius, escolta'm, par, perquè més venen a la consulta i els dius, escolti, pari, pari, perquè necessita parar. I et diuen, no puc. No puc.
O no em deixen, no que puc, és el que deia la Marta.
No puc, perquè haig de pagar la hipoteca, perquè tinc els fills, perquè tinc allò, i al cap de setmana...
I què els dius, tu?
Que el problema no és això, el problema és la teva pròpia ment, que està plena de pensaments i plena de coses que creus que has de fer i coses que has de donar-li resposta i coses que has de viure a tope i has de rendir tot arreu i vaig al gimnàs i haig d'anar a tope i haig d'anar a actes socials i haig d'anar a fer meditació i haig de fer tot perquè, home, és el que fa tothom, és que això sembla que no sigui aquest món i tot ho haig de fer de pressa i corrents. Llavors vaig al gimnàs per desfondar-me i em buido, allò que diu tothom, m'he desfondat, que bé que m'he quedat, i dura 24 hores, perquè l'endemà ja tornes a estar ple un altre cop, per això necessites tornar al gimnàs, sí. I és un no parar.
O vas a jugar a pàdel per distreure't i vols guanyar el partit.
Per exemple, sí, és cosa d'aquest tipus, ja hem de fer vida social, i hem de... Aleshores arriba un moment que dius, però escolta'm, però què estem fent? A veure, l'atrapament, la sensació d'estar atrapat, que és la sensació del hàmster, no és per culpa de les circumstàncies, que també hi ajuden, sinó per com estem vivint nosaltres, com interpretem aquestes circumstàncies. I si jo ho estic vivint de forma que... És que què passarà? Què passarà? Perquè, clar, l'ansió sempre està resolent el tema en el futur. I què passarà? I què passarà? Perquè si ara ens passarà això, i si ens vindrà no podem pagar la hipoteca... Si, i, clar, ens anem al futur. I llavors volem resoldre en el present el futur, cosa que és impossible, perquè el futur més el resoldrem quan siguem en el futur. Aleshores, en aquest joc acabem atrapats. I la sensació d'atrapament ens porta que només vulguem sortir d'aquí. Vull sortir, perquè no puc més, no puc més, no puc més. Aleshores, ens hem d'anar a coses molt extremes que ens treguin, aleshores, que són distraccions només puntuals, perquè al cap de la fi, el dilluns hi tornem a la feina i tornem a començar un altre cop. Però estem en aquesta roda. Per això dic que si no canviem una mica la ment, si no canviem aquesta manera de pensar les coses i de canviar l'actitud que tenim davant d'elles, és que ens ofegarem, ens farem mal.
Clar, i parles d'aquest pou, no? En aquest pou hi podem ser nosaltres, però també ens hi poden posar, perquè ara hi ha aquesta tendència a donar missatges, que ara ens explicarà si són correctes o no incorrectes, missatges motivadors, que ara n'hi ha molts, no?
Sí.
D'aquest estil, has de somiar, tu hi pots arribar, tu faràs el que et proposis...
Claro, son motores para tu tirar para adelante, ¿sabes? Porque yo estoy muy de acuerdo aquí con el doctor, que la verdad es que carpe diem, ¿sabes? Son frases a que agarrarse. Yo tengo tatuado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, aquí, yo tengo tatuado, pero en chino, ¿eh? Pues, si no se abre, no es tu puerta, ¿sabes? Porque yo me levanto, y cuando me tú haz lo que te apetezca, y ya, ¿sabes? Porque yo... voy haciendo, ¿sabes? Y, oye, si provoco un incendio, ya vendrá alguien a apagarlo, ¿sabes? Porque yo, mi cosa es vivir al día a día y...
¿Tens alguna otra frase d'aquestes que frases servir de motivació?
Mira, cuando te digan que tú no puedes, tú diles, pues mira cómo lo hago, ¿sabes? Chapando boca. Así que, demostrando que tú puedes. Y, bueno, también hay una muy famosa, el Pablo Coelho, que sea de SEO, no sé... Es de aquí el tema.
No, eso no es de Coelho.
Bueno, igual no es así exactamente, pero más o menos.
Sí, falla la frase y falla el autor.
Todos la hemos oído, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es eso, ¿no? Es ir pa'lante, ¿no?
Shakespeare és qui va plantejar el dilema que estem parlant avui. Shakespeare, en el tercer acte de Hamlet, planteja el famós monòleg del ésser o no ésser. Uh-huh. I en el ésser o no ésser, els dos plantejaments que fa són aquests. Diu, ser o no ser, aquesta és la qüestió. Què és millor per la vida? Què és millor, afrontar el món i els dards del destí i aferrar-se contra ells i lluitar-hi? O bé, deixar-se anar i deixar-se portar per les... És a dir, ja plantejava Shakespeare en aquell moment el que els estoics ja van plantejar 6 segles abans de Crist.
Però ara estem més apretats per aquestes frases que comentava l'Avani.
Estem apretats. El que passa que, a veure, una cosa és agrair als motivadors, perquè ja fa falta una societat una mica palancada... una societat que jo dic de gent que evita molt viure i que a més li costa, doncs que hi hagi motivadors ja ens va bé, ja ens va bé. Ara bé, com tota cosa a la vida, el que jo he après és que aprendre a integrar la teva vida qualsevol hàbit necessita del seu procés. I a vegades aquestes coses rendeixen molt i van molt bé per un cap de setmana, van molt bé per una temporadeta, però després ja te n'oblides. Per tant, aquestes campanyes, tota aquesta ara munió que hi ha de coach i de gent dedicada una mica a ajudar a motivar i a trobar els teus objectius, està molt bé sempre que ajudin la persona a integrar això a la seva vida. Per tant, el que hem de recordar és que no és el coach, ni el llibre, ni el curs el que farà el miracle, que el miracle sempre el faràs tu en tant que posis la teva voluntat al servei de la teva voluntat.
Però això de plantejar-se un gran somni, o sigui, de dir, el meu somni, el somni de la meva vida és X. Això és bo o no?
Jo vull ser pilot d'avió.
Jo t'explicaré com funciona això, Marta. Una persona se'n va al futur per crear un record. I aquest record servirà perquè s'estimuli cada dia en el seu present. Et poso un exemple.
Ara m'he fet una mica d'embolic, eh?
Sí.
Una frase bonica.
Ja sé.
Una
se'n va al futur per crear un record.
No cal que ho facis en veu alta.
I portar-lo al seu present de cada dia. I et poso un exemple. Fa no gaire vaig presentar el llibre d'una companya meva, la Pilar Morales, d'Adaptic, i ella, quan va néixer la seva fillola, el dia que va néixer, va fer un pas cap al futur. Es va imaginar la seva fillola tenint 18 anys. I es va imaginar que li regalava un llibre. I que aquell llibre seria el llibre d'aquests 18 anys. I això ho va pensar el dia que va néixer. Per tant, per fer això se'n va haver d'anar al futur. Va crear un record i cada dia, des del naixement de la filla fins l'altre dia que vam fer la presentació, quan va fer 18 anys, ella cada dia s'ha recordat de que ha d'anar fent l'escriptura del seu llibre. Aleshores, els somnis, d'alguna manera, representen això. Són una imatge, són quelcom que el convertim per la ment com un record, perquè el recordem diàriament. Però no hem de posar la qüestió de la nostra vida en funció del resultat del somni, perquè, a més, fixa que és curiós que la majoria de gent que té un somni d'aquests tan dorados, la majoria, quan ho obtenen, sempre acaben dient, no m'ho crec, no pot ser que això m'estigui passant. Com aquell dels Jocs Olímpics, porto la medalla aquí a la bossa, diu, i no em crec que sigui meva.
Però hauria de ser motivador, no és un motor espectacular.
No, és que ho és de motivador, és que aquí està la gràcia és que això actua com a motivador. Ara, actua com a motivador del dia a dia, no del somni que algun dia, no d'allò que algun dia passarà, perquè llavors molta gent s'arrepenja amb això. Jo és que somio que algun dia, sí, però d'aquí, aquell dia què fas? Bueno, somio. Clar, si no és somies, és no. Aleshores, estem jugant amb la nostra pròpia ment i, a més, amb la capacitat que té la ment humana de jugar en els temps, de jugar en present, passat i futur. Aleshores, jo me'n vaig al futur, construeixo aquest somni, que el converteixo en una imatge, i aquesta imatge la recordo cada dia. I cada dia em recordo i aquesta imatge em motiva en el present. Per tant, aquest és el joc que fem quan parlem de somnis. Ara, el somni com a tal, això ja és pues, Calderón de la Barca, el que dèiem. Los sueños, sueños son. Deixa'ls estar en el terreny dels somnis, que és el que pertoca, que és que de tant en tant em dono el gust, però és que el gran gustasso de somiar amb el que em dono la gana i de passar una bona estona somiant amb el que vulgui. Després ja simplement sóc conscient de que això és el que és. Per tant, com a través de construir somnis, el que faig és recordar perquè el present em porti cap allà el somni.
Hi ha una altra cosa que a mi m'ha cridat l'atenció del llibre, que és quan tu dius que hem d'intentar viure sense tantes expectatives.
Ai, sí, per favor.
Per què? Per què és important això?
Ai, sí, perquè és que ens en portem molts disgustos i moltes decepcions i estem sempre enfadats. Perquè les coses no surten com volem.
Clar.
Una cosa són els objectius. I objectius tothom en té, i a més els objectius són necessaris. Vosaltres teniu un objectiu d'arribar a tenir tanta gent d'oients, l'empresa vol guanyar tants diners, a final de mes hem de tenir la nevera plena. És a dir, objectius, tots ens en posem, i està bé qui siguin. Aleshores, distingim entre un objectiu i una expectativa. Perquè l'expectativa és estar expectant, vol dir espero. I l'estar esperant vol dir que tinc una expectativa posada sobre quelcom que espero que passi tal com jo m'he imaginat. Com diu aquella cançó del Serrat, seria fantàstic que ni que fos per una vegada a la vida fossis tal i com jo t'he imaginat, ni que fos un cop, perquè vol dir, és que no ho ets mai. Per què? Perquè és que les coses no són com nosaltres ens muntem en la nostra ment, que ens agradaria, segur que sí, però hem d'entendre que a mesura que ens anem construint expectatives, ens anem creant alhora moltes frustracions. Però què passa? Que moltes vegades les expectatives no som conscients que les hem creat. Posem per cas.
A veure, un exemple pràctic.
Estic tan tranquil a casa, sí, i es fa la migdia, i de cop i volta em ve un pensament. Com és que no m'ha trucat el meu fill? O la meva parella? Com és que no m'ha trucat? I dius, bueno, que t'havia de trucar. Que havíem quedat. No. Però, home, normalment, home, ja fa molta estona, home, no, avui
ja
no m'ha dit
res. Ja t'has inoculat tu mateixa.
I tu mateixa comences a crear-te-les. Ja, però llavors descobreixes que t'havies creat una expectativa. És a dir, que estaves esperant que tard o d'hora truqués.
No, i que et pots arribar a posar de mal humor, o sigui, enfadar-te de dir, mira...
Clar,
que a bones
hores
truques.
Home, exacte. I el pobre que truca.
És que la seva obligació és trucar. És que la seva obligació és trucar. L'obligació és trucar.
Aleshores, tot això és generador de múltiples disgustos, expectatives, passar la vida malament, i dius, bueno, però per què? No és necessari.
Però llavors, resumint una miqueta en general el que estàs explicant, tu estàs presentant-nos un model en aquest llibre de viu amb el que et trobis.
Accepta que allò que arriba a la teva vida és el que en aquest moment és. I no pot ser d'una altra manera. Si tu et ve ara una malaltia, si tu t'has sigut una pinya, un accident, si tu ara et deixen, t'han abandonat, si es donen circumstàncies que es donen, escolta'm, segur que no les volies. És que, clar que no les vols. Qui vol una malaltia? Qui vol que ara li fotin un pinyo? Qui vol que el deixin? No ho vol ningú. Ara, resulta que passa. I llavors la vida, que és contingent, i per tant la vida està plena de contingències, i de fet la vida es decideix més per contingències que no pas per eleccions pròpies, aleshores resulta que quan arriben aquestes situacions, el primer que fem és, no, això no pot ser, això no hauria d'haver passat. Bueno, no hauria d'haver passat, no hauria d'haver passat, però ha passat. I, escolta, i ara a partir d'aquest moment que ha passat, què fem? Aleshores hi ha gent que necessita dies, setmanes, per fer-se amb la situació, per acabar dient, no, si és veritat, sí, és que és veritat, és que mira, ha passat.
Com a persones i com a professional, tu trobes que anem perdent cada vegada més les eines per gestionar aquestes situacions?
No, jo crec que cada cop en tenim més, i a vegades fins i tot crec que en tenim tantes que ens atabalen una mica.
Massa,
no? Que al final ja no saps si anar a consultar aquest a l'altre, i al final te'n vas a les tiradors de cartes de tota la vida, perquè ja no saps qui... És a dir, bueno, perquè anem buscant d'alguna manera certeses. I hem d'entendre que estem en un món que s'ha fet complexa, que complexa no vol dir que no el puguem assumir, sinó que l'hem d'anar comprenent, i la seva comprensió és tan complexa que necessita, doncs, això, de molta comprensió. I per altra banda, estem davant del fenomen justament de la incertesa. El viure és incert.
Això m'interessa, la incertesa.
La incertesa.
Però hi ha molta gent que ho vol saber tot.
Sí.
I vol saber el sentit de la vida i sí, per què li està passant això ara, sí, això és bo o és dolent.
Sí, i no pararà fins que ho trobi perquè creu que troben això. El que passa que hem de considerar sempre una cosa. Mai no serem prou conscients d'absolutament totes les dinàmiques o totes les coses que participen en qualsevol moment en un procés. És a dir, per molt planificat, per molt pensat, per molt estudiat que estigui una cosa, sempre hi ha factors que no has tingut en compte, perquè n'hi ha tants que és impossible que els tinguis tots controlats. I normalment sol passar la idea Murphy, que aquell que no tenies controlat és per on te la foten.
Ah, exacte.
Per tant, hem de ser conscients també de que la vida no podem planificar ni controlar tant, sinó que hem de tenir aquesta actitud que dèiem, mira, jo intento que el barco vagi cap aquí, però ja veurem què ens trobem a la mà.
Però això no són energies universals, que intenten darte una lecció, saps, perquè tu aprendes, saps, un poc el pide y se te dará, saps, si tu deseas mucho una cosa, al final te llega, saps? Si
es
te
como
te
el secreto, ¿no? El secreto.
Andale, ¿no? Passa el que no esperaves, perquè sí. Te l'han enviat, no?, perquè tu aprenda.
Claro. Nuestro Señor...
Que tot tu mereixes.
Sí. Nuestro Señor, no, energías. Hablo de energías, ¿sabes?
Sí, bueno, ja ha quedat clar, ja.
Jo m'ho miro d'aquesta manera, no? Jo no crec que hi hagi ningú que tingui... No sé, que estigui distret tot el dia, intentant a veure per on es pot fotre, no? Però significaria que tenim algú aquí dalt que està mirant a veure el senyor Marcelí per on li fotré, la Marta avui li donaré una alegria... Home, no. Ara, estàvem dient, hi ha tantes coses que estan succeint simultàniament alhora, i a més totes passen entrellaçades però no ens en donem compte, que al final la vida tots són resultats, contínuament hi ha resultats, contínuament la vida se'ns expressa. I aleshores aquí sí que jo li donaria molt la raó de dir cada cosa que se'ns manifesta a la vida és una ocasió perquè hi veiem un senyal de com estem vivint la vida nosaltres per dintre.
Bé.
Per què? Perquè com és a dintre és a fora i com és a fora és a dintre. Per tant, és molt important que veiem el fora com un gran mirall, com un mirall enorme que sempre ens està descrivint el que estem vivint.
Però ara que parles de mirar-se d'endins, dius que estan molt pendents de nosaltres mateixos.
Home, massa, sí.
Que pot ser un problema, vull dir que no és bo això d'estar tot el dia i com em sento i com haig de reaccionar. Això no és bo.
Ho ha de ser una mica, si no us quedeu sense feina, eh?
No, amics, mira, a més, fa, mira, me gusta que me haga esta pregunta.
Esclar, per això la faig.
Perquè recordo que més d'una vegada els pacients els hi posem en evidència de dir, t'estàs donant compte que des que has arribat fins ara que estàs a punt de marxar t'has estat avaluant tota l'estona i m'has estat avaluant a mi, que si faig aquest gest, que si no l'he fet, que ara perquè he fet aquesta mirada i perquè m'has mirat d'aquesta manera quan he dit allò.
I ara
t'estic dient això i sento una suor freda que em està dient, que em vol dir això? És el pa de cada dia, sí? Però li passa a moltes persones que estan tremendament pendents de si mateixes. Amb la qual cosa no són conscients que elles mateixes s'estan causant els símptomes que estan sentint. Però com que es pensen que això els hi ve de les energies del cosmos...
Claro.
Pues, aleshores, clar, no se'n fan càrrec, es pensen que els hi passa.
Això és que hem de fer, de centrar-nos una mica.
De centrar-nos una miqueta i dir, no duguem tanta importància al que ens passa.
Claro. Però,
I arribats a aquest punt, potser necessitem ajuda, com dèiem ara amb el Xavier, o potser necessitem algú que, no sé, ens doni un cop de mà, i arribem en aquest negoci o negocis que estan tan de moda, aquests espais de meditació, mindfulness, l'autoconeixement, ho recomanes?
Absolutament. Absolutament, però per una senzilla raó, i m'agradaria que quedés molt clar. Per mi, tota activitat, les metodologies, perquè les metodologies no tenen la culpa de que després en fem un mercadeig. Això ja ho fan les persones. Les metodologies per si mateixes, la majoria d'elles són mil·lenàries, la majoria. Per tant, tampoc estem descobrint res de nou. Simplement les estem redissenyant a l'actualitat, no? Però tot el que fa referència a l'autoconeixement fa referència a l'autoconsciència. Per tant, ampliar la meva capacitat de ser autoconscient de la vida, de les coses que passen, això em dona molta llibertat i molta pau interior. Per tant, el que ens proposem a l'hora de treballar qualsevol activitat d'autoconeixement és fonamentalment que ampliï la teva consciència. I si la teva consciència s'amplia al sentit que tinc més capacitat de veure les coses com són, tindré les tres grans coses que totes les tradicions han buscat darrere de l'autoconeixement, que són ser lliure interiorment, viure en pau i abraçar la transcendència. No hi ha res més. Simplement aquest és el camí. Ara, això hi ha gent que hi dedica algunes hores, hi ha gent que hi dedica caps de setmana i gent que hi dedica la vida.
Doncs escolta'm, podríeu dedicar-vos aquests dies, si no de Setmana Santa, esteu en un creuer, per exemple, com vostè.
Bueno, jo vaig per l'1 de mai.
Bueno. Doncs, si m'ho posa una mica més fàcil i fem la ficció que vostè se'n va de creuer per Setmana Santa, un moment del creuer surt allà, doncs, com vostè al Titanic, senyor Marcelí, surt allà un moment a proa a popa abans que hi hagi la desgràcia i reflexioneu del sentit de la vida i aquestes coses que us hem explicat. Gràcies al sentit de la vida o la vida sentida del Xavier Guix, psicòleg i escriptor. Xavier, bones vacances.
Gràcies
per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Reflexionaràs gaire o no?
No, vaig a disfrutar, vaig a gaudir, si pot ser, ara vaig al teatre a riure.
I ara apunta'm aquestes dues pizzeries, eh?
Sí, la Chicha Bomba, vale, a tu.
Que punto. Te'n vas a Itàlia, tu?
No, però per si de cas.
Ja està planificant per quan hi vagi.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.